A 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
L'empresa responsable de gestionar les estacions d'ITV a Menorca. Després del darrer ultimàtum i d'anys de mal funcionament, el Consell Insular de Menorca, a través del Departament de Mobilitat, fa realitat les seves amenaces i aplicarà les sancions corresponents a Certio per incompliments greus i reiterats en la regulació d'aquesta prestació de servei públic que, a part de ser essencial, és obligatori per tota la ciutadania. De ben segur que heu patit aquest mal funcionament, ben igual que patiu l'increment de preus i la inflació disparada que fa que omplir el dipòsit de gasolina del nostre cotxe sigui més car que fa unes setmanes. També la cistella de la compra. L'IPC ha pujat un 3,6% a les nostres illes. Afectarà aquest augment en els contractes de lloguer i de la compra-venta d'habitatges? Avui ho sabrem. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. IB3 Ràdio és dijous 16 d'abril.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Sabeu. Ressonen paraules, transiten imatges quan senten sa veu. Descriu els paisatges que riuen i ploren a dins el teu cos i diu sa flor que està morta dins el teu jardí per ti viu. Amb sa teva veu.
Avui és el Dia Internacional contra l'Esclavitud Infantil, és Dia Mundial de l'Emprenedoria, és Dia Mundial de la Veu.
Costat, diràs en veu alta totes les corones.
I avui, 16 d'abril, és l'aniversari del Cercle Artístic de Ciutadella, que fa 145 anys.
Senzilles i tendres paraules d'encant. Ressonen paraules, transiten imatges quan senten sa veu, quan senten les coses que mai faràs dir, quan senten sa veu, quan senten que carícia i eixample el teu pit.
La veu d'en Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, avui dia important per prendre consciència de sa importància de tenir cura de la nostra veu, tothom, perquè tots la fem servir per comunicar-nos, però més els que fem feina amb la veu, o no?
Ens hem de cuidar, sí.
Tu com te la cuides, la veu, vam?
Gingebre i mel.
Molt bé.
Parlar poc.
Molt bé.
Cridar gens.
Gens, sí.
Bufant de tota la tardor i tot l'hivern.
Sí, sí. Saps que és molt dolent allò de xerrar així com a gent?
Sí, diuen que no és bo. Xiu-xiuejar.
Xiu-xiuejar és molt dolent. Per les cordes vocals.
I dormir poc també.
Dormir poc també, sí, sí, això és així. Dormir poc va malament un poc per tot, o no?
Sí.
Bé, no sé.
Però és un error que cometem tots,
eh? L'estrès, sobretot.
Ressonen paraules, transiten imatges, quan senten sa veu.
Avui, també, a més de sa veu, tots aquests. Tenim avui un desgavell aquí de fora. Avui es ret homenatge també a les persones amb esperit emprenedor i visionari. Uf, és que fa d'aquí així gros de dir aquesta paraula, eh?
Visionaris.
Visionaris. Aquells que tenen idees de negoci innovadors i aquells que, a més, els hi va bé. Que no és un desastre, perquè n'hi ha que ho intenten i no ho aconsegueixen, però n'hi ha que ho intenten i t'ho fan d'or.
Però els que fracassen també són emprenedors.
També ho són.
Perquè ho tornen a intentar sempre.
Exacte. A més, s'ha de vegades no fer-ho bé per després aconseguir l'èxit. La pandèmia de la Covid va portar un canvi de model en els negocis dels emprenedors, incrementant l'ús de la tecnologia, les eines digitals i plataformes multimèdia per atendre els clients en la distància. Emprenedors famosos que un dia van tenir una idea de negoci innovador i la van desenvolupar i van començar a guanyar diners i fama. El primer que surten, si fas en els Google i poses emprenedors famosos, Elon Musk.
I tant.
Què et sembla?
Sí, sí.
Va impulsar la mobilitat elèctrica amb Tesla, l'exploració espacial amb SpaceX i, atenció, vine, Excel, que t'explico una cosa.
Hola.
Tenim una oferta laboral. Per qui li interessi, preneu nota.
Vinga.
L'empresa d'intel·ligència artificial d'Elon Musk, de nom Chai, cerca col·laboradors a Europa, disposats a fer feina des de casa per 260 euros al dia. Depèn del dia, pots cobrar, depèn dels dies que facis, pots arribar a cobrar més de 5.000 euros al mes.
Però fent què?
No cal que sàpigues programar. Tampoc necessites un títol universitari, només connexió a internet. Bueno, i tenir un bon nivell d'anglès, clar, perquè has de poder entendre. Has de poder rebre les instruccions i...
Però
si no, pots fer un desastre.
Però la intel·ligència artificial ho pots traduir.
També. Vull dir que avui en dia pots dir el que vulguis. Allò del teu currículum, tothom el sap tocar, imagina't la intel·ligència artificial.
Clar.
Bé, així que si us animeu, podeu anar entrant als vostres currículums o ara se li diuen portafolis de feina visuals.
Però per fer què?
Vos podeu registrar les plataformes del Chai.
Per treballar amb Elon Musk.
Per treballar, necessita col·laboradors. A veure, tu podries...
És un poc genèric, això de treballar.
Col·laboradors, ell t'ho explicarà.
Paga per col·laborar.
Ell t'ho explicarà millor. Si tu estàs interessat, tu tira el currículum. Avisa Mantes.
L'he d'actualitzar.
Si necessitem una nova veu al dia Menorca.
T'aviso en 15 dies.
O els serveis informatius.
Et
que
dono
no sigui,
15 dies.
Et dono 15 dies. Què et sembla? Bueno, ja ho sabeu. Si voleu anar al Chai... Aquest ja podeu enviar les vostres peticions. Més emprenedors, el que va fundar Amazon, transformant el comerç minorista i la computació en el núvol, el multimilionari Jeff Bezos. En aquests moments sabeu que està de vacances a les Illes Galàpagos.
Sí, ho sabia.
Ho sabies
que
o no?
Va, com vols que ho sàpigues.
Sí, està allà amb la seva dona. Sí, allà està, amb la seva dona.
Molt bé.
Estan passejant per les Illes Encantades amb un iot de 500 milions de dòlars. Aquest és el senyor Jeff Bezos.
Ara ho entenc.
La fortuna del senyor Bezos supera els 250 milions de dòlars, eh? Molts Bezos que s'estan donant en aquests moments. Ell i la seva senyora en aquest iot, pel mig de les Galàpagos.
És preciós.
Galàpagos? És Galàpagos? Galàpagats?
Galàpagats?
En Bill Gates, cofundador de Microsoft, peça clau en la transformació de la informàtica personal, aquí darrerament se li ha conegut que havia sopat i que tenia contacte amb el pederasta Epstein per allò de sortir les seves llistes. Però ell diu que mai havia anat a la seva illa privada de les Illes Verges.
Pesca de dir,
correcte. Bé, que segueixen el creador de Facebook, que ara és Meta, el senyor Mark Zuckerberg. Us he d'explicar que en aquests moments aquest home està creant un avatar fotorealista d'intel·ligència artificial d'ell mateix perquè parli amb els seus treballadors, o sigui, per donar les indicacions. És a dir, està fent feina en desenvolupar personatges 3D realistes integrats, que seria com un clon digital d'ell mateix per interactuar en el seu lloc de feina. Està entrenat o estan entrenant amb els seus gestos, amb la seva informació de les estratègies...
Marc, m'interessa moltíssim això que fas.
Amb les opinions seves comercials, vaja.
Portaré un doble de l'Excel aquí.
Clar, és això. És de dir, escolta'm, toques el botonet, no sé si deu anar amb botó, oi? És molt boomer, lo del botó.
Sí, segur que va amb botó.
Però jo m'imagino allò de les pel·lícules de Star Wars, no?
doncs 200.000 anys després.
Els missatges que arribaven, no?
Sí.
Aquests missatges. Home, però tu imagina't ara que de cop i volta doncs, en Excel diu, està a casa seva i diu, pam, apareix aquí la seva imatge que pots traspassar amb la mà.
Un holograma.
El que és conocido com...
L'holograma aquí...
I ell ens dona indicacions, saps? I ens diu, no, avui les notícies són aquestes i aquelles.
L'objectiu ha de ser treballar menys.
L'holograma aquí te'n vas a fer feina amb en Elon Musk que cobra 260 euros al dia.
Us estic donant moltes idees perquè...
Fas les dues feines, cobres per les dues bandes, t'omples la butxaca de la dreta.
I de tant en tant saludeu el dia a Menorca amb un holograma vostre, i ja està.
Però
no cal
cobrar
doble. No cal ni que vingueu. A Espanya, l'emprenedor Amancio Ortega, fundador d'Inditex, de la marca de roba Zara, s'ha convertit en el major magnat immobiliari més ric del planeta. 200 propietats valorades en 25 milions d'euros, algunes a Mallorca. Les últimes que va comprar a Mallorca van ser dos hotels de luxe en el casc antic de Palma, el cap allà del 2023, perquè aquest multimilionari gallec compra sobretot edificis no residencials, centres logístics, hotels de luxe, rascacels,
bueno,
a Canadà,
que en té
qualcun. La seva última gran operació l'ha duit a terme a Canadà amb la compra d'un edifici d'oficines a Vancouver. I aquí va la meva pregunta.
Mare de Déu.
Per quin import ha comprat la seva darrera edifici d'oficines aquest senyor?
No 20 sé, milions
no,
d'euros.
A Menorca no ha comprat res, no? Aquest senyor? No hi he trobat res, sabia, jo. No. Ho he estat cercant, eh? No he trobat res. En Pere fa cares.
És que això de les xifres és molt difícil.
En euros o en dòlars?
En dòlars, dòlars.
Dòlars canadencs o americans?
No, euros.
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 20 milions.
Euros americans.
20 milions d'euros, diuen...
35 milions d'euros americans.
35 milions d'euros. L'heu de posar tres xifres, estimats.
300 milions d'euros.
300 milions.
450 milions.
680 milions d'euros. És que quan penseu...
Un edifici?
Un edifici. 680 milions d'euros.
Amancio, t'han estafat.
T'han estafat. Una veu prodigi.
Sí.
La veu prodigi de Joselito. No coneixeu la història d'en Joselito? Tota
no.
Sencera, la biografia d'aquest
home, no?
Des de que era fiet fins al seu final. Puf, aneu a descobrir-la. És bèstia.
Quin és el dia mundial del Joselito?
Ahir va ser el dia del desfiet, avui és el dia de la veu, per tant, jo crec que entre fiet i veu podríem aclarir-ho avui, En Joselito va tenir, quan era fiet, un dels seus representants, que era un electricista, que podríem dir també que era un poc emprenedor, que el va estar representant, i se li va fotre tota la pasta, tu. El va arruïnar.
És un clàssic, això. Ha passat tantes vegades.
És un altre tipus d'emprenedoria. Va, què tenim preparat pel programa avui?
Parlarem amb una dona emprenedora de la nostra illa, la Isabel Petrus, directora de la immobiliària Casa Sem Menorca. Amb ella parlarem de com està el sector de la compra-venda d'immobles i de si la pujada de l'IPC del mes de març ha fet augmentar també el preu dels habitatges. Després celebrarem els 145 anys del Cercle Artístic de Ciutadella, l'entitat cultural més antiga de Menorca i la segona de les Illes Balears. En parlarem amb l'historiador Miquel Àngel Casasnovas i també amb l'actual president del Cercle, en Pere Begú. Diumenge presenten el documental dels 50 anys del Premi Born de Teatre a la Festa Social del Cercle Artístic. La salutació musical serà a càrrec de Suc i Sopes, que ens presentarà un dels temes del seu nou disc.
I encara no és l'holograma d'en Axel Camarasa, sinó que és ell en directe que ens conta les notícies de la jornada.
I passen per la ITV, com deies en començar, perquè l'empresa Certio, la concessionària del servei aquí a l'illa, s'enfronta a multes de fins a 3.000 euros al dia. El Consell ha decidit començar a sancionar-la davant els incompliments greus i reiterats del servei. El Departament de Mobilitat explica que ha esgotat tots els requeriments sense obtenir resposta i que les deficiències detectades continuen sense resoldre's. Juan Manuel Delgado es el conseller insular de Movilidad.
No permitiremos que un servicio público esencial funcione por debajo de los estándares exigidos. El contrato es claro y el Consell hará cumplir todas y cada una de sus obligaciones.
Aquest dimecres era el darrer dia que tenia l'empresa per revertir la situació i normalitzar el servei, que encara funciona en precària. A més, el Consell assegura que si la situació no millora, no descarta aplicar noves mesures. Més qüestions. L'Associació d'Usuaris de Cal en Bosc ha denunciat davant la Fiscalia presumptes irregularitats en la gestió del port. Ha posat en coneixement del Ministeri la situació que fa temps que denuncia i que no és altra que un increment abusiu de les tarifes d'amarrament i la imposició de nous contractes amb clàusules que considera abusives i fins i tot il·legals. Tot plegat s'ha donat amb la concessió administrativa finalitzada des de fa un any. Tolo Torres és el president de l'associació.
Denunciant que al final de la concessió es va fer un augment de preus que es van aplicar, que entenem que no es podien aplicar perquè estiguin tan precari no es poden augmentar els preus, senzillament han de quedar esperant que hi hagi una resolució o on sortia nou concurs, o veuran que decideix el govern balear abans que pensa fer amb esport. I mentre estem en precari, creiem que ni es poden fer els contractes que es van fer, ni és augment de preus que es van aplicar.
L'associació lamenta que, tot i haver notificat a ports, aquests fets en reiterades ocasions no ha obtingut resposta. Davant aquesta situació, l'entitat reclama una auditoria a l'empresa concessionària per avaluar l'estat del port i també la gestió econòmica que ha fet durant el darrer any. I acabem a Sant Lluís, on aquest dimecres l'Ajuntament i els veïns marcaven a Binissafú a Roters les sortides d'aigua i clavegueram per preparar les obres de la urbanització. Després de 20 anys d'espera, havien d'iniciar-se ahir els treballs, però la falta de dos permisos ho ha impossibilitat. Un d'aquests és clau en aquest assumpte i pot generar conflicte. L'exoneració que l'Ajuntament farà sobre la seva pròpia ordenança municipal per poder continuar amb les obres durant els mesos d'estiu. L'explica la batlessa Lola Strong.
No aturarem a insistir perquè és una obra que esperem fa molta estona, és una obra que va vinculada a un ITS i els plaços s'han de complir. Pot ser que recorrin, mira, pues, diran perdent, perquè si recorren i mostren les obres, si ja se siquies fetes, es quedan se siquies.
La situació es va desbloquejar després que es retiressin els tres contenciosos que els veïns tenien oberts contra el consistori. Aquest procés també va provocar la dimissió en bloc de l'anterior junta. La nova associació de veïns ha contractat un assessor per supervisar els treballs. També ha estat clau que s'han aconseguit quasi 3 milions d'euros de fons ITS per reduir substancialment la part que assumirà cada habitatge, que serà d'entre 8 i 12 mil euros.
Aquestes seran les notícies a les 2:30. Més gràcies, company.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I el temps que diu?
Diu que tindrem un dia molt semblant al d'ahir, amb un cel blau i un sol radiant que farà que el termòmetre pugi encara un poc més, fins a arribar a una temperatura màxima de 21 graus. Es manté el vent de mestral que avui bufarà amb poca força.
No com... 12:21 minuts, pausa i seguim. Sento com et crec, tant et costa entendre, que no ho veus, com et miro, com et veig, com et sento, com et crec, les ales vull estendre.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El dia Menorca.
El primer trimestre del 2026 deixa un repunt en l'escalada de preus a tots els sectors econòmics de l'illa i d'arreu del país, conseqüència directa de la guerra a l'Orient Mitjà. L'IPC durant el mes de març ha pujat a les Illes Balears un 3,6%. Es dispara el preu del combustible, el preu de la compra, de la roba, del calçat.
I l'habitatge. Aquest cap de setmana, dissabte, a Maó, a les 6 del capvespre, hi ha convocada una nova manifestació per reclamar a favor de l'habitatge a un preu assequible. Aquest repunt en la inflació farà també augmentar el preu dels lloguers i de la venda de cases i pisos. Tenim comunicació amb Isabel Petrus, delegada a Menorca del Col·legi d'APIs de Balears, també directora de la immobiliària Casa Sant Menorca. Isabel, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt contenta de saludar-te, Isabel. L'augment de l'IPC a les Illes Balears pot tenir repercussions directes amb el comportament del sector immobiliari, en la compra-venda, en les hipoteques?
Tot té repercussió directa i com ben sabem, els doblers, el capital, és covard. O sigui que, sense cap dubte, jo crec que la situació de guerra repercutirà en el tema de venda immobiliària, en què sigui temporalment, i sí, crec que ho trobarem. Però anem fent. Nosaltres, al final, és la nostra feina i seguirem fent el que puguem. Ja quan regalem de si repercutirà amb el preu de la primera vivenda, és a dir, amb el preu del que s'hagi de comprar, jo la situació de la primera vivenda, de la necessària, de la imprescindible, considero que no dependeix només d'això, dependeix d'un factor crític, important i bàsic, que és la falta de vivendes, o sigui, o com dit d'una manera molt gràfica i tal vegada que sonarà fatal, o feim cases, i rall de primera vivenda, rall de cases per viure, gent que visqui, que és menorquina o que et sent menorquina o que viu i fa feina a Menorca, on de començar a sortir gent de Silla, no hi ha solució.
Sí, perquè rellem en aquesta ocasió, Isabel, d'aquest augment per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. De fet, avui a les estadístiques de Tinsa també s'ha vist reflectit com augmenten els preus de l'habitatge i en comparació també en els altres anys, que segueix augmentant. Per tant, no és un augment que rellem puntual ara per mort d'un conflicte armat, sinó que és una crisi habitacional, una crisi en l'habitatge del que portem anys rellant-ne i que no deixa d'augmentar per un motiu o per un altre, i justament el motiu més principal és aquesta manca d'habitatges. Per exemple, a dia d'avui, Isabel, si ve una família, la vostra immobiliària, un fiet o amb dos fiets, i necessiten una casa, una família de menorquins normal, com podem ser qualsevol, i volen un pis, una caseta, tindrien opcions? Quines opcions tindrien?
Nosaltres, bàsicament, de lloguer tenim molt poca cosa. Dic això, i així tot, d'un lloguer de bastantes finques, però no incrementam aquest parc. És a dir, si un lloguer acaba, ens pot quedar un pis disponible, però és que ni siquiera ho ofertam en pàgina web, perquè hi ha llistes d'espera impressionantes. Avui, la veritat és que si regalem de lloguer, es queda llogar, exigeix seguretat. Exigeix seguretat perquè hi ha una tremenda inseguretat jurídica darrere tot i és qui té una casa, però l'únic que vol és una persona que el pagui i que no hi tingui problemes. I això fa que avui en dia la situació es torni moltíssim complicada. Moltíssim complicada, diuen pis. Jo crec que si no surt més gent al carrer, si no hi ha més problemes, és perquè moltes vegades les coses s'aclareixen entre gent coneguda. És a dir, una persona té un pis, és amiga de tal i aquella és té fill que cerca pis i s'aclareixen un pot d'aquesta manera. No crec que el que feien des de les immobiliàries en quant a lloguer tingui un pes específic dins el que és la feina que feien dins l'immobiliari, que bàsicament està orientada a la venda perquè és que no hi ha mercat, no hi ha pisos disponibles per poder dir, ens dedicant també en el lloguer.
De fet, si entres a la vostra pàgina web i marques lloguer a qualsevol poble de Menorca, com bé dius, et surt zero. No hi ha cap oferta perquè
no,
tot...
hi ha cap.
No acaben de sortir. Quina llista d'espera teniu ara mateix en quant a lloguer?
Impressionant. I tinc una persona que se n'encarrega de sort, que és una Montse, que ets aquí dos control, i just hi ha una possibilitat d'algú, doncs avisam, i després sempre hi ha que dir una cosa. Així com antes, fa uns anys, els propietaris se fiaven absolutament de que si hi havia un pis que quedava buit i el llogaven i tal, des criteri nostre, avui volen conèixer els qui entra, posen condicions, vull dir, el mercat de l'oferta i la demanda. I desgraciadament doncs, ens trobem amb això. Ja no et dic si entra una persona que tingui un animal, és que la immensa majoria de propietaris, i ja que dic que és perquè a vegades s'han trobat, perquè no tots els animals són iguals i no tots els propietaris són iguals, amb destrosses importants, doncs ja és una de les condicions que te requereixen. I bé, ja dic, crec que es lloga més avui així entre particulars d'algú que coneix, un altre que coneix i tal, que no entre agències. El mercat de lloguer no té pes considerable dins el que és la feina nostra, no?
I això és igual a la banda de Mó com a la banda de Ciutadella, es Mercadal, i quins preus més o manco han augmentat encara més també els preus de lloguer, i amb aquesta pujada de CPC pot ser que els inquilins que tinguin un lloguer vigent també se'ls hi apliqui una pujada en sa mensualitat?
La pujada està marcada per llei, vull dir, es tot és 2%, si sabeu de, que sabeu segur del darrer decret que es va aprovar, aquest de la pròrroga directe, dos anys més de qualsevol contracte, que amb unes fetges acabats, se marcava ja aquest tope del 2% de pujada. Això té molta importància. No crec jo que una pujada d'un 2 o d'un 3 ni per finquilin ocupada ni per propietari tingui un excés d'importància. Sempre en té, perquè arribem de doblers i són difícils de guanyar i difícils de pagar. Però el problema real, el que crea és conflicte, el que ens fa anar com anam, és que no hi ha vivenda. No hi ha vivenda. Mira, això m'agrada emprar un símil que el vaig emprar en el fòrum immobiliari que vam fer l'altre dia, a l'Ateneu i tal. Imagina per un moment, perquè clar, tots són normes de pagar un tant per cent de lloguer, no sé què. Vale, tu imagina per un moment que l'Estat diu pa gratis per tothom. Diries, beníssim, fantàstic, pa gratis per tothom. Vinga, però si a les 9 del matí ja no queda pas a les panaderies, de què serveix aquesta normativa? Doncs amb això estem igual. Per moltes ajudes que es donin, que sempre ajudaran i beneficiaran algunes persones, el problema real de la vivenda de Menorca, el problema real de la vivenda, aquesta falta de vivenda, a Menorca i a totes les parts del món on hi ha feina, podem ratllar de tota Espanya, i no l'Espanya la tia, per dir-ho de qualque manera, és que si no se construeix, no hi ha possibilitat que la gent pugui viure. L'increment de població està altíssim a Menorca. I hi ha gent que ve a fer feina moltes vegades, vull dir que no regam de gent que té segona residència ni... I clar, si no s'han fet vivendes no se pot donar sortida, no és qüestió de que baixi el preu, és que més m'adona si demà un dels pisos que tenim nosaltres llogats, que són nosaltres actuant d'intermediaris, no tenim cap pis en propietat, lògicament, més que la vivenda que cada un pugui tenir, però és evident, el que tenim en lloguer, posa que demà s'acaba un contracte, m'avisen, no és una qüestió de si són, i és important 50 euros més o 50 euros menys. És que la gent es mata per poder tenir aquest pis. I això és el problema. I aquest problema només es soluciona d'una manera. I és aconseguir que hi hagi més vivendes. Sé que s'ha de un poc contra l'esperit d'aquest menorquí que tenim de protecció i de tal. Molt bé. Hem de mantenir aquest esperit, però hem de començar a prendre decisions i són importants. I no són per desenvolupar-les d'aquí 10 anys. No és això el que necessitem. Necessitem vivenda ara. Perquè en aquest moment hi ha gent que ha demanat excedències per no venir a fer feina perquè no ha trobat casa. I serà mà d'obra que faltarà en qualsevol moment amb tots serveis dins d'aquest estiu. El tema mateix que desapareixin els pisos de lloguer turístic, que està, jo som totalment en contra de que dins la ciutat hi hagi pisos turístics, crearà un gran conflicte. I és que els mestres sí que els surt a compte que s'hi lloguin els pisos polítics. Els pisos turístics, disculpem. Els pisos turístics, s'hi lloguen l'estiu i en l'hivern, i te dic, nosaltres no entrem, no feim lloguer turístic i, per tant, tampoc feim lloguer de mestres. Però molta gent que ha llogat turísticament en l'estiu, en l'hivern lloga mestres. Ara, aquests pisos no hi seran, perquè s'hauran llogat per tots l'any i s'hauran passat a la venda, i els mestres no tindran pisos aquest hivern,
una gran problemàtica que es troben els mestres, es troben els sanitaris, es troben personal, l'altre dia ratllàvem...
Persones que venen des de fa anys a fer feina
sí, en tots els sectors. Sí, sí, a la presó de Menorca, en el centre penitenciari, tampoc troben gent per l'habitatge. Isabel, ratllem ara un poquet de... Estem ratllant des lloguer, però també volíem ratllar un poc de la compra-venta, no? Ens tornem a imaginar aquesta família que diu, bueno, no hi ha lloguer, idò vaig a veure abans si podem aconseguir comprar-nos un piset, una petita casa en el centre de Mo. Si entram a la pàgina web, posam tres habitacions, que seria com un mínim, no?, per una família. Hi ha un primer segon pis de 150.000 euros, una altra casa unifamiliar amb pati, ja puja a 375.000 euros, i la tercera casa que ens ofereix ja és un xalet a 750.000 euros. Hi ha oferta per poder oferir pisos amb una família que no sigui justament una segona residència o una persona que vulgui un xalet amb una urbanització amb piscina, que evidentment aquí el preu ja es dispara?
Bueno, sempre n'hi ha, el que passa que quan surt una peça així també normalment es ven ràpid.
Vola.
Uh-huh. Vull dir, nosaltres tenim llista d'espera de persones que estan esperant pues, que surti un pis, que compleixi totes les condicions per comprar. Un dels factors que han influït en que avui bastanta gent jove hagi pogut comprar és que, de fet, avui en dia pot sortir tan més barat o pagar una hipoteca que pagar un lloguer. Què és el que fa més inviable poder arribar a pagar aquesta hipoteca en vez de pagar un lloguer que pot ser més car, que necessites uns certs ahorros. En tot i que hi ha tipus d'ajudes com és entrar dins del programa que es fa en col·laboració amb l'IBAB i que hi ha un parell de bancs que hi col·laboren, tres bancs que hi col·laboren i pots arribar a tenir fins al 100%. I també hi ha que dir que les rebaixes amb els imposts de compra-venta per menors i tot això també és una gran ajuda per poder comprar. El problema sempre és el mateix, hi ha poc producte, hi ha molt poc producte. Perquè tu dius això, per exemple, hi ha cases per 300 i pico que els trobaries dins del programa. És a dir, hi ha possibilitats, però de fet, si és una bona oportunitat, està com aquest que diu adjudicada antes de partir perquè avui per avui la possibilitat de comprar hi és. A Balears tenim la sort de que fiscalment, i això sembla que ho volen baratar des de Madrid, però fiscalment la donació de pares de fills no té cost. Nosaltres ens hem trobat en bastantes situacions de que un pare que pensa que el dia de demà pues, té alguna cosa que deixar a uns fills, pues, opta per ajudar a la compra i s'ha de donar que siguin 20.000 euros, 30.000 euros, i se fa de forma totalment oficial a compte del que serà l'herència, el que vulguis i tal, però una donació a un fill per poder comprar una casa. Això ha ajudat a que moltes parelles que estaven pagant a vegades un lloguer de 1.000 euros, 1.100, 1.200, visquin avui a una casa aquest seva i en paguen 800 d'hipoteca. M'entén?
Isabel,
però
ja...
hem de considerar que barato no hi haurà res per un simple motiu. El preu el posa l'oferta i la demanda. No hi ha altre sector regulador del mercat més que l'oferta i la demanda. Després hi ha condicionants, com per una guerra, com per una crisi, com per qualsevol cosa. Però en realitat, en un mercat obert, oferta i demanda. Si la demanda puja cada dia i l'oferta no puja, de fet, es redueix cada dia, lògicament els preus es disparen. Però no és... O sigui, no hi ha més solució que aquesta. Trobar solucions, tipus reconduir terrenys que tinguessin un ús, a lo millor, pues, diguem industrial, diguem comercial, diguem el que sigui, perquè no ens posarem a construir enmig d'una tanca, per dir-ho d'alguna forma, i invadir territoris que, en principi, com jo dic, els menorquins volem preservar i mantenir la imatge de Menorca com tenim. Però hi ha solucions.
I no, Isabel... Moltes gràcies per atendre, com sempre, a la telefonada del Dia Menorca. Estaríem estona xerrant perquè el tema s'ho val, però ja saps que el temps a la ràdio és or. Moltes gràcies, una forta abraçada.
I disculpeu-me, perquè no tinc que aturar i quan ratlles el meu tema, Però gràcies.
Sempre és un gust escoltar-te. Gràcies, Isabel, abraçada.
Bon dia a tothom, una abraçada. Adéu.
Seguiu amb nosaltres, ara tornem.
Hola, amics i amigues de Vetres, som Níquer de Suc i Sopes. Estàs a punt d'escoltar el meu equip, l'avançament de Lo Més Clat Sant Bui, el nostre tercer disc, que podreu escoltar dia 24 d'abril a totes les plataformes. Esperem que vos agradi molt. Una abraçada. Salut.
Fas que te comenci a girar i darrere hi vengui tothom.
on es carro comenci a pujar, no importes quan ni és com. No sé com ho fas, però amb tu sé que tot anirà rodat. Companys em mai no havia imaginat, i és que com tu no hi ha ningú. Aixeques així com caus, tens totes les claus, fas que tot torni a tenir sentit. T'avui sempre en el meu equip. Fas que tot torni a començar, res no s'atura amb tu al meu costat. Sempre m'empenys a continuar i em donin la foscor i veig clar. No hi ha res que es pugui frenar, ets la porta que no s'acabarà. Ets la força que sempre em fa seguir, sempre en el meu equip. No saps que s'està avorrit, el teu cap treu fum de dia i nit. Amb les teues idees de bomber no hi ha res impossible i tot està per fer. No sé com ho fas, però amb tu sé que tot anirà rodat. No em penses, mai no havia imaginat, i és que com tu no hi ha ningú. Aixeques així com caus, tens totes les claus, fas que tot torni a tenir sentit. T'avui sempre en el meu equip. Fas que tot torni a començar, res no s'atura amb tu al meu costat. Sempre m'empenys a continuar i em durin la foscor i veig clar. No hi ha res que ens pugui frenar, ets la porta que no s'acabarà. Ets la força que sempre em fa seguir, t'avui sempre en el meu equip. Poses llum a la foscor, aire fresc quan fa calor, tras l'humor de cada error. Ets la sort del meu atzar, que estima i es fa estimar, sense por el que vindrà. Fas que tot torni a començar, res no s'atura amb tu al meu costat. Sempre m'empenys a continuar i em durin la foscor. Ets la porta que no s'acabarà, ets la força que sempre em fa seguir, avui sempre en el meu equip.
Res que els pugui frenar, el meu equip, Suc i Sopes. Moltes gràcies a tots, a Níquer Riudavets, per aquest missatge. Un èxit per tots en aquest nou disc. Nosaltres tenim també un equipàs aquí al Dia Menorca i atenció a l'equip que presentam a continuació.
El 16 d'abril de 1881 es va fundar a Ciutadella el Cercle Artístic, l'entitat cultural més antiga de Menorca i la segona de les Illes Balears. Avui celebra 145 anys d'història i de vida cultural i social a la ciutat de Ponent. A més, ha estat testimoni de diferents èpoques de la societat ciutadellenca, així com de molts moments històrics.
Són tantes les fites històriques que ha assolit el Cercle Artístic de Ciutadella, per exemple, els Jocs Florals dels anys 60, el Teatre de la Postguerra, els primers estudis sobre les restes arqueològiques de la nostra illa. Qui ha estudiat i coneix bé la història del Cercle és historiador ciutadellenc Miquel Àngel Casasnovas. Com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bueno, quan i com comença i es funda el Cercle Artístic de Ciutadella? Qui va ser el primer president de l'entitat?
Bueno, l'entitat neix estretament lligada al Teatre d'Esborn. El Teatre d'Esborn precisament van celebrar ara, a finals de l'any passat, el 150 aniversari, i de fet el Cercle Artístic es constitueix com a entitat per gestionar el teatre i ser un adjacent també en el teatre. Per tant, la relació amb el Teatre d'Esborn.
Tenim un poc de mala cobertura, Miquel Àngel. No sé si ens estàs escoltant en aquests moments, però estem perdent un poc la cobertura i se'ns fa difícil entendre't.
Sí, és que som pel carrer, però en teoria aquí n'hi hauria d'haver.
Ara et sentim millor. Ens comentaves sí? Que el Cercle Artístic de Ciutadella neix per gestionar el Teatre d'Esborn. Avui es fan 145 anys de la fundació del Cercle Artístic
sí.
I el 2025 es van celebrar els 150 anys del Teatre d'Esborn, que de fet tu hi vas dedicar tot un llibre i una feina d'investigació en el Teatre d'Esborn.
Sí, sí, sí. Ja dic que les històries de teatre i les històries de cercle van en paral·lel. No? I neix, bueno, com les típiques entitats culturals de final del segle XIX, amb un format de casino, que tenia múltiples activitats, pot ser els socis, però ja dic, sobretot, la part de bar i local social i el teatre, en l'organització de cicles d'òpera i sarsuela, també obres teatrals, concerts, per tant, estarà dins aquesta línia. I després, ja serà en època més recent, ja a mitjans dels anys 80 del segle passat, quan, gràcies a l'impuls d'en Jeroni Marquès, es convertirà en el que el model de societat que és actualment, també és amb un vessant de tipus cultural. I també, a partir d'aquest moment, és quan l'Ajuntament de Ciutadella adquireix el teatre d'Esborn, el teatre ja fa la seva vida per una altra banda.
Com era aquella ciutadella de finals del segle XIX i quin paper hi jugava la societat i també aquesta entitat cultural?
Sí, bueno, va ser una... El cercle artístic està fonamental per la cultura de Ciutadella en molts d'àmbits i en el final del segle XIX podríem dir que és la primera entitat cultural estable que hi ha a Ciutadella. Després apareixerà com una excepció precisament del cercle artístic per unes certes desavinences que tenien part darrere fons polític, però també altres qüestions.
Aquesta cobertura cada cop i volta mos falla, eh? Sí, ara t'escoltàvem prou bé. No, ara sembla que...
Sí, sent millor?
Millor.
Ja, els que apareixerà el casino nou, que hem conegut també com el casino de 7 de gener, com una excisió del cercle artístic. Fins a Guerra Civil hi va haver una certa diferència bàsicament ideològica i sociològica entre les dues entitats. El cercle artístic serà més monàrquic conservador, mentre que el casino nou tindrà un vessant més obrerista i republicà. Per tant, aquesta qüestió també és interessant.
La cultura i el paper de les entitats lligats a la història. Hi ha moments claus de la història que també es converteixen en espais importants i en personalitat pròpia i que també tenen papers transformadors.
Sí, i de fet, el cercle artístic també té ja mitjan segle XX, també fa una aposta important a partir de la Fundació de Secció d'Estudis per a la recuperació de la llengua catalana amb personatges com el senyor Josep Sabort i Farnés. I, malauradament, aquesta etapa després va quedar més exaurida cap a finals dels anys 60. I una altra cita molt important que neix d'iniciativa del cercle artístic és el Premi Born, que el Premi Born que ja ha arribat a la 50a edició. També es continua a sent fruit de una tasca immensa que passa a l'entitat del cercle artístic i, com se sap, és un dels premis més reconeguts d'Espanya dins el vessant teatral.
I tantes fets i tants moments, no? Aquesta importància del cercle artístic en el patrimoni arqueològic de la nostra illa, amb aquests orígens de la secció d'estudis del cercle artístic, com us comentaves ara, i moments també, com al principi jo anomenava els Jocs Florals dels anys 60 o el teatre de la postguerra.
Sí, el 58 es van fer els Jocs Florals, el primer del 58, amb els quarts, coincidint amb el quart centenari de l'atac turc a Ciutadella, no? Dels aquells turcs de Ciutadella, dels forals, que van tenir també una enorme importància cultural, ja d'obertura també en la defensa també de la llengua. No? I també ja voldria aprofitar per dir que el cercle artístic funciona en tot un sistema d'entitats adherides, entre les quals, per exemple, la Societat Històrico-Arqueològica Martinella, el Grup Filatèlic, en fi, és un grup també d'astronomia, segur que me'n deix, perquè ja dic que allà a casa mare de cercle artístic pròpiament dita, però allà al voltant de cercle artístic floreixen tota una sèrie d'entitats que hi estan vinculades, que agafen múltiples àmbits de secció cultural.
De son sap molt qui és l'actual president del cercle artístic, com us ho contarà en detall. Pere Begur, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com estàs?
Bueno, vos coneixeu, no?, amb en Miquel Àngel.
De vista, sí.
De vista. Qualque ocasió heu coincidit, per allà pel cercle.
Sí, tant, sí, hem coincidit. Hem coincidit en el passat i seguim coincidint ara.
És
un gran amic i un gran col·laborador, en Miquel Àngel Casas Noves, del cercle artístic.
Gràcies, Pere.
Faltaria més, i tant que sí. Gràcies a ell coneixem la història de l'entitat i, evidentment, sobretot la relació que ha tingut el cercle en la societat ciutadellenca i amb allò que el que ha contribuït, no? I és important tenir-ho en compte en moments de commemoració i de records com ara, no? Quan celebrem aquest aniversari, 150 aniversari. Que està molt bé que se sàpiga això per les noves generacions, perquè el que hi ha avui és fruit també del que es va fer i sembrar en el passat. No?
Uh-huh. Quants presidents hi ha hagut en el cercle artístic de Ciutadella, Miquel Àngel?
58.
58. I des d'aquella primera acta del 1888, què hi deia Miquel Àngel?
Aquella acta és molt breu. Sí, bueno, que és acte de Constitució, que va ser, si no record malament, un 16 d'abril, tal dia de som mateix, tal dia com avui, no? Que llavors era dissabte sant, aquell any va caure dissabte sant. I en aquell moment el vocal, en els primers anys, va ser el teatre. El primer vocal social va ser el teatre, perquè encara no existia el vocal de la societat, que es va construir una miqueta més tard. Però l'acte que ja es va fer dins el teatre d'Esborg.
Amb en Vicent Simó Begur, que va ser el primer president, amb les paraules del primer president en aquella acta fundacional de redactada el 16 d'abril de 1881, on es transcriuen també aquestes paraules, no?, si no m'equivoc.
Sí. Jo ara no la tinc davant, exacte, però sí que a partir d'aquí van començar un llarg camí que ja m'ho he estat veient també cap als 150 anys, no estaran gaire.
Bueno, Pere, després de quants has dit? 50 quants?
58.
58, tots ets 58, sí. O ets 59?
59, crec.
Nova, mira, imagina't.
Sí, sí, sí. Sí.
I
sí.
Saps bé què és mantenir una entitat cultural com el Cercle Artístic de Ciutadella, que està funcionant gràcies a totes aquestes entitats adherides i a la feina de moltes persones, perquè no és fàcil a dia d'avui mantenir aquesta essència viva i sobretot amb els doblers que fan falta per tirar-ho endavant, no?
No ho està mai, mantenir entitats així, perquè han de recordar que el cercle artístic es ve que ja no és propietari ni gestor del teatre, però sí que és propietari i gestiona, diguéssim, el seu local social. Això, evidentment, ens du molta feina, molts mals de caps i també moltes alegries, per què no dir-ho, perquè gaudir d'un local social propi per una entitat es garantia del manco de continuïtat, no? I si a més hi afegim ses mans que voluntàriament, sense rebre res a canvi més que satisfacció, hi dediquen hores i més hores a gestionar el que es fa i a organitzar activitats, lògicament és una fórmula d'èxit, vull dir, això no pot mm-hmm. fallar. I en el cercle, que ha tingut alts i baixos, com totes les entitats, jo crec que en aquests moments gaudim d'una situació més o menys estable a nivell econòmic, amb algunes amenaces, però bueno, que de moment ens en sortim, i això permet que puguem oferir unes activitats, un nivell cultural, un nivell d'activitats culturals, pens que prou important, prou interessant, no? Que voldríem? Voldríem poder fer més i millor. El que passa és que de moment arribem allà on arribem i ja veurem si el futur ens permet també fer alguna altra cosa i convidar altres veus que de més enllà de la mà ens puguin servir per incrementar el nivell també de la nostra illa, no? Aquest seria el nostre objectiu. I bueno, i caminem cap allà, veurem abans si hi arribem.
Bueno, de moment camineu cap al Teatre d'Esborn aquest diumenge, que hi ha la festa social i, a més, es presenta el documental dels 50 anys del Premi Born.
Sí, és un acte en el que, bueno, la veritat és que ens fa molta il·lusió celebrar-lo i veure el que ha fet IB3 i Produccions de Ferro amb aquest documental del Premi Born de Teatre, coincidint amb la 50a edició. Jo he de dir, hi ha una història darrere aquesta, i és una història que jo m'agradaria posar en valor perquè realment és allà on es demostra que aquestes entitats, a més de la feina de la gent que hi ha dintre, si no compten suports de gent de fora, amb amics de fora, això és mal de mantenir, no? Quan vam rebre la notícia de quasi tothom coneguda d'haver de retornar la subvenció de l'INAEM de l'any 2021, és una notícia que vam rebre a 2 mesos del Premi Born de lliurar el Premi Born de Teatre de l'any passat. Allò va fer trontollar l'entitat i, a més, va fer trontollar greument la gala de lliurament del Premi Born de Teatre. Nosaltres havíem fet unes previsions en la junta directiva anterior i aquestes previsions es van haver de baratar absolutament totes. Es vam quedar pràcticament sense gala. I he de dir que la cridada que vaig fer en els meus antics companys de feina d'IB3, sincerament, he de dir que el director de la televisió, en Juan Mestre, immediatament es va posar en feina i ens va garantir que podríem fer un documental coincidint amb aquesta 50a edició, que ell estava dispost a fer el que fos, perquè aquell dia del Premi Born, dia de 8 d'octubre, crec recordar, es pogués fer alguna cosa més que aquest simple acte de lliurament del Premi. No teníem obra de teatre, no teníem res. Bueno, al final la cosa es va resoldre perquè un altre amic del teatre, en aquest cas en Josep Marquès i la Fundació Ciutadella Cultura, ens va possibilitar, va fer possible que hi hagués obra de teatre. I el documental el vam poder fer amb més calma, amb més tranquil·litat, amb més temps, i bueno, i finalment el resultat el veurem. Jo encara no l'he vist.
No l'has vist, eh?
No, serà una sorpresa per tots. El veurem, si no hi ha res de nou, diumenge cap vespre.
Diumenge a partir de les...
En el Teatre d'Esborn. Vull dir que tota aquella persona que tingui interès en veure'l també pot venir al teatre, vull dir, l'acte és públic i gratuït i es permetrà l'entrada de la gent fins a completar aforament. Vull dir que és molt fàcil, poc abans de les 6 del capvespre, 5 i mitja o això, vas a la taquilla del teatre, demana't la teva entrada i entres i ja està.
Ara que tinc la pàgina oberta, encara queden entrades, així que a partir de les 6 del capvespre, un poquet antes...
A partir de les 5,
exacte, les 6 comença...
Sí. L'acte comença a les 6.
L'acte, on es presentarà la història del Premi Born en aquest documental El Born es Born, 50 anys de teatre, coproduït per IB3 i Produccions de Ferro, amb amics periodistes de Ciutadella, vinculats també a IB3, na Cristina Bugallo i en David Marquès. No sé jo si en Miquel Àngel ja serà per aquí, que sé que està de viatge diumenge, o encara no, Miquel Àngel?
Sí, seré Ciutadella, però malauradament tinc un inconvenient i no podré venir.
Bueno,
però bueno,
ja li contarem.
Ja li contarem.
Tindrem ocasió de veure-ho un altre moment.
I tant que sí. Miquel Àngel, moltes gràcies per estar una estoneta avui amb nosaltres i que tinguis un bon viatge.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I Pere, mos veiem diumenge en aquesta festa social del Cercle Artístic de Ciutadella en el Teatre d'Esborn per celebrar aquests 145 anys i molts més encara. Una forta abraçada a tots i totes els que esteu vinculats d'una manera o d'una altra i feis feina en el Cercle Artístic de Ciutadella per mantenir ben viva aquesta entitat històrica de la nostra illa. Una forta abraçada, Pere.
Igualment per vosaltres, ens veiem diumenge allà en Esborn. Gràcies, bon dia.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca, fet a casa.
Avui hi ha un acte també que ens agrada sempre recomanar, més si té a veure amb en Joan Francesc López Casasnovas, que era col·laborador d'aquí del Dia Menorca i amic de tot l'equip.
Sí, la seva obra poètica es presenta, el llibre de la seva obra poètica es presenta avui a les 7 a la sala d'actes del Convent de Sant Diego de Ló, amb la intervenció d'amics i amigues del poeta i lectura de poemes.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de témer dels homes, de les dones i dels animals.
En Mishima, avui Munanam, el Dia Menorca torna demà divendres. Moltes coses.
Moltes coses.
Però moltes.
A les 12 serem aquí.
Com sempre, forta abraçada.
A tothom.
Adéu.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia, adéu.
El mateix amor. Deixeu que sigui jo, i més estima. Deixeu que sigui jo.